El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades.
Avui al Pedrís estarem amb la comunitat padrona de l'Espluga, amb la germana Ana Maria, la germana Montserrat Vidal i la germana Montserrat Espasa. Els coneixerem una miqueta més i compartirem amb elles una estona. Serà la conversa agradable i tranquil·la i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bon dia a tothom. Avui ja tornem a ser amb un Pedrís diferent. Avui tenim tres convidades. Estem a la comunitat padrona de l'Espluga de Francolí, una de les més antigues de l'Espluga. He arribat a la sala més alta de l'escola, és perquè com que regeixen molt estan més a prop del cel, i allí resideixen totes les germanes de la comunitat. Estem en una sala, aquí al menjador, molt la mar de bé, tots tranquil·lets, i donem pas a les primeres introduccions, ja que ho heu dit. Bon dia, Ana Maria. Què ens podries explicar de la comunitat?
Hola, que no sabíssim? Bon dia, Joan. A veure, la comunitat, quan tu ens vas vindre i ens vas dir que volies que féssim un programa del Pedrís, ens va semblar que nosaltres ho marcaríem amb la nostra vivència de 108 anys a l'Espluga de Francolí. Llavors, per explicar una mica, jo aniria comentant l'avinguda de les germanes, des de quan hi van ser, com van arribar, les impressions que van tindre a l'arribar. I com que tenim dues germanes espluguines, la Montserrat Vidal i la Montserrat Espasa, elles hi anirien posant cullerada de les seves vivències.
Me sembla perfecte i, si em permeteu, també n'hi posaré jo de cullerada quan pugui, perquè si no, no sé estar sense, només escoltant, no seria massa bon alumne, llavors veu que parlava quan era petit. Doncs endavant.
Doncs bueno, jo diria que quan ens vas preguntar això vam pensar que no podíem dir que no, perquè la nostra comunitat sempre està per fer poble i recolzar les iniciatives que puguin fer més gran la vida de la nostra vila. Ens remuntaríem a un 21 de novembre del 1909. Un grup de cinc germanes arribaven a l'estació de l'Espluga de Francolí. En el nostre arxiu hi diu que la seva arribada va ser sorprenent quan van veure que hi havia l'alcalde, el rector, el grup de joves de la catequesis i molta gent que des d'allí les van acompanyar fins a la parròquia. Això els hi va semblar que era un bon auguri i que realment seria de molt fruit la fundació que feien a l'Espluga de Francolí.
La fundació va ser de motu propi de la comunitat o va ser sol·licitada?
Ho va demanar el rector que hi havia llavors, juntament amb l'Ajuntament que hi havia. Aquesta arribada, ja et dic, ells van dir que els hi semblava que aniria molt bé. Nosaltres, jo que hi vaig estar fa uns anys, 9 anys, i ara que hi torno a ser, puc dir que sí, que ha donat fruit la nostra vivència de 108 anys a l'Espluga i que segueix donant-lo i pensem que som un punt.
Un puntal molt important.
Un puntal, sí. Bueno, això que et deia, que van arribar, pensar que començaven aquestes cinc germanes, estava marcada la vida de la congregació que des del 1826, des de Vic, s'havia anat estenent ja a molts pobles de Catalunya i també hi ha alguns d'Espanya. Quan van arribar, es van instal·lar al carrer de Sant Josep. Ara la Montserrat Vidal, que és filla d'aquí a l'Espluga i que vivia allà al costadet, te dirà les vivències seves de com va viure aquesta comunitat quan ella era petita.
Molt bé, Montserrat, com que ho tenies a prop de casa, vull dir, ho domines molt bé. Endavant.
Bueno, jo soc Montserrat Vidal, vaig néixer aquí a l'Espluga i la meva infantesa i joventut va molt lligada a la comunitat i a les germanes carmelites, ja que la meva casa, com us explicaré després, estava al costat de les monges. Soc carmelita Vedruna. Estic molt contenta de la determinació que vaig prendre i ser fidel a la crida del Senyor, i he estat i sóc molt feliç. La meva missió dintre de la congregació l'he desenvolupat en diferents pobles, tots ells de la província de Tarragona. He estat a Falset, Montbrió, Valls i Montblanc, i ara aquí a l'Espluga, el meu poble que tant estimo i admiro.
Jo me'n recordo Montserrat, que era molt petitet, i el meu primer viatge amb tren de llarga durada, aquí a Falset, de l'Espluga Falset, va ser que vaig vindre amb la meva mare a visitar. Que, per cert, el tren va parar en un poble que es diu Marçà,
sí.
I de Marçà a Falset vam anar a peu, que era com de l'Espluga Poblet.
I vi un cotxe.
Bueno, però és que nosaltres veníem de llarga distància i va quedar molt bé. I d'això fa molts anys, és a dir, fa molts anys que estàs...
50.
50 anys.
No, 57 que sóc fora.
57 anys que ets fora, tota una vida.
I tant.
I tant. I abús, com acabes d'explicar-nos.
Estic enamorada del seu entorn i estic molt feliç poguem trescar moltes vegades per aquestes muntanyes i aquest entorn meravellós. Fet aquest preàmbul, explicaré on es vàrem situar les germanes a l'arribada a l'Espluga. L'any 1878, un avantpassat meu, Josep Vidal, havia cedit a una comunitat religiosa una casa al carrer de Sant Josep perquè hi poguessin exercir activitats docents. Allí instal·laren una escola. Aquesta comunitat, l'any 1900, va deixar les activitats docents i es va absentar de l'Espluga. La casa va quedar lliure quan el 1909 el rector del poble, mossèn Tolier Massó, i l'alcalde Pau Penedès van fer gestions perquè un grup de germanes carmelites vinguessin a l'Espluga. Van demanar a Josep Vidal els hi cedís de nou la casa al carrer de Sant Josep, on vàrem instal·lar-se i allí vàrem començar. L'escola la Mare de Déu del Carme. L'edifici es conegué popularment com les Monges i el carrer de Sant Josep, que portava el nom en honor de l'espluguí Josep Vidal. Passà a enamorar-se, anomenar-se popularment carrer de les Monges. A la planta baixa hi havia la classe destinada als pàrvuls. A la primera planta hi havia l'habitatge de les germanes i a la segona planta, a la dreta, on es trobava el dormitori de les germanes i a l'esquerra les classes de les nenes. Finalment, la tercera planta era l'espai del planxador i del terrat. El col·legi disposava d'una sala d'actes amb un escenari molt senzill on hi representaven obres de teatre. Tenia també un pati i un hort. Al mig del pati hi havia una imatge del Sagrat Cor que la conservem encara a l'entrada de la nostra comunitat. Més endavant van comprar altres locals on un d'ells hi vàrem construir la capella. La meva casa pairal és a tocar al col·legi. Vaig viure sempre molt de prop la vida de la comunitat. Recordo que sempre que necessitaven les germanes alguna cosa que no podien fer, recorrien a demanar-ho a casa. M'agradava viure tan a prop que de l'escola tan sol em sabia greu a la sortida, que totes anaven a rondar una mica pel poble i jo, que ja era tocar a casa i no podia fer la sortideta. Més d'una vegada deixava sense fer soroll darrere la porta, la cartera, i anava a jugar amb les amigues, sense dir res a casa, ja que no hauria pogut sortir.
Molt bé. Bé, veig que el carrer ha tingut diferents noms, Sant Josep, en honor al besavi teu, però avui també té un nom, que és Sor Maria Torres,
sí,
una germana de Poblet,
que,
per cert, molt apreciada per tothom de l'Espluga.
Tots hi anaven a trobar amb ell quan feien la mili.
Bueno, a part de fer la mili, va ser una germana que va predicar amb l'exemple de Jesús, va ajudar a tothom. A tothom, i crec que és un dels carrers més merescuts a l'Espluga. Això és una opinió meva. Per cert, Anna Maria, que ens vols explicar alguna coseta més?
Mira, ara us aniré dient el que han anat fent amb aquests anys.
Ella
ja us ha explicat l'arribada i he anat posant la seva cullerada, no?
Molt bé.
Després diria que la tasca educativa, tant a llavors com ara, ha anat sempre més enllà del que és l'ensenyament reglat, i ha donat una resposta a diferents necessitats en el temps que ha sigut. Amb el seu temps, i ja molt abans, per exemple, va donar resposta amb l'escola dominical per a noies treballadores o l'associació catequística per a portar a terme diverses activitats. També amb grups de teatre, tant la Montserrat una com l'altra us diran també a viva veu, com vivien en el seu temps aquestes associacions que hi havia.
Molt bé. Vau participar al teatre, Montserrats?
Sí. Ah. Com he arribat a la vida religiosa.
Molt bé.
O sigui que ja començant, la meva vida d'infància va ser molt feliç. Em vaig sentir estimada pels pares, padrins, la padrina Rosa que vivia amb nosaltres. Fou una estimació mútua. Els pares no ens van dir que ens estiméssim els germans, perquè ja veien els pares com actuaven i s'estimaven en paraules i obres, mirant sempre el bé de l'altre, el que volia, el que li agradava. Nosaltres, els germans, no fèiem les coses per premis o per càstigs, sinó per estimació. De ben petita ja vaig anar a l'escola de les germanes carmelites de la Caritat, carrer Sant Josep, número 14, avui diem Les Badrunes, un col·legi molt diferent del que actualment hi ha. A l'hivern, les que érem pagesos havíem de portar un tronc de llenya per l'estufa, però abans de l'estufa havíem portat un braser per escalfar-nos els peus. Després d'haver passat per les classes de la germana Jacinta i de la germana Maria Orovich, als 10 anys vaig començar al comerç pràctic, amb les assignatures de tenedoria, mecanografia, taquigrafia i d'altres més secundàries, amb la germana Agustina Corbella. Només teníem una màquina d'escriure, però estava tan ben programat l'horari que totes podíem fer la pràctica i en els exàmens treien bones notes, doncs escrivíem amb tots els dits i ara ens ha anat molt bé per escriure a l'ordinador.
Entenc que ets la germana de l'ordinador, doncs.
Sí, ja m'agrada.
Ja pots dir-ho. Ja.
Però ja vaig anar a fer cursets durant l'estiu.
Ah, està bé, està bé.
Comptable,
molt bé, molt bé.
El que convingui.
El que convingui.
Però ara explico de quan anava al col·legi, que resàvem el rosari a la capella. I en el mes de Maria fèiem això, el mes de Maria, a la classe. Teníem com un petit altar i avançàvem amb una palometa que cada una tenia el seu nom, per una escaleta que hi havia al mig, quan havíem fet el que ens havien dit llavors pujàvem l'escaleta. Les festes del Saracor, Santa Joaquima, Mare Déu del Carme, les celebràvem solemnament i venien gent del poble. Formava part del cor que em dirigia la Maria Bou, gran pianista. Recordo que la Nadala, Santa Nit, acabava de sortir i ja ens la va ensenyar. En els anys de l'adolescència vaig estar 2 hiverns a Barcelona degut que no podia caminar bé i abans d'operar-me vàrem seguir metges, però al final, a l'any següent, va ser l'operació. La meva mare, perquè no perdés el curs, vaig anar a l'escola Badruna que hi havia al carrer Lledó. Guardo molt bon record del professorat que hi havia. A l'acabar el comerç vaig seguir anant a les germanes perquè la meva mare deia que el saber no ocupa lloc. Vaig aprendre a pintar, brodar i d'altres manualitats, com repujar la pell, fent una cartera pel meu pare. També fèiem teatre, per Nadal, pastorets, i en alguna festa d'altres altres obres, com l'Enric VIII. Tocava el piano el vicari mossèn Josep Montner, tenia molta paciència, venia a veure'ns molta gent. A la tarda, a cosir. Anava a casa de la Matilde, modista, l'Agustinet. Érem una bona colla. La joventut la vaig passar feliçment, anant a fer exercicis a la casa de la Selva del Camp, postulant en el dia del Domo, participant en concursos i organitzant tòmboles per alguna causa benèfica. M'agradava ballar sardanes, balls regionals, que ens ensenyava la Montserrat Guiu. I per la festa major i la fira també anava a ballar. Vaig estar 2 anys per veure quina era la voluntat de Déu. Em va ajudar a discernir el vicari mossèn Josep Montner. I el dia que ho vaig veure clar i dic sí, vaig sentir una alegria tan gran dintre meu com mai no l'havia sentit. Amb l'amiga Dolors Conillera vàrem anar en una peregrinació a Lourdes i a l'any següent, l'any 1959, a Roma, per la canonització de Santa Joaquima de Vedruna. Ja teníem vocació, però encara no havíem dit res als pares. Ens van acompanyar 2 germanes del col·legi, que eren de València, la germana Encarnació i la germana Maria del Carme Giner. Sortíem de l'Espluga el dia 28 d'octubre, però fins al 31 no vàrem entrar, anant a Gandia a veure la germana Montserrat Roig i després passejant-nos per València, pujant els autos de joc, també a la Golondrina, donant voltes pel mar i d'altres atraccions. El 31 d'octubre d'aquest mateix any entrarem al noviciat de Vinalesa, seguint els mesos d'apostolant i al final la vestició. Varen venir a la festa els meus pares i germans. Després del postulantat, 2 anys de noviciat, dèiem novícies de primer i novícies de segon. Al final corresponia la professió temporal i havíem d'anar al juniorat, que era l'últim pis del Col·legi Sagrat Cor de València. Al acabar el juniorat ens destinaven a pobles. A mi, al dir-me a Montbrió, no sabia a on era, però em vaig alegrar al saber que trobaria una germana que havia estat con novícies i era molt alegre. Aquí a Montbrió vaig celebrar els vots perpetus, que vol dir Vedruna per sempre.
Me permets una petita pregunta? El que em parlaves és dir 3 coses per mi molt importants. Primer, vas trobar la vocació, vas prendre la decisió i vas trobar molta alegria. Això avui poder seria difícil d'explicar-ho, que amb unes coses tan, diguéssim, tan ben pensades, que al final es trobi l'alegria. Avui poder l'alegria es vol trobar fàcilment i no mesurada. És així que per trobar aquesta alegria que has dit vas mesurar-ho molt?
Sí, perquè també penso jo que l'alegria que es busca és de fora. I això era una cosa de dins que... Sempre.
No, ho dic més que res perquè crec que deu ser així, no? Vull dir que abans de tindre un goig heu d'estar molt temps mesurant el que feu, perquè
jo no
volia,
deixar correcte. No volia pas entrar sense que ho tingués ben clar.
No, perquè com que has parlat abans, Montserrat, i has vist que, he vist que ets teatrera, música, dic, carai, aquesta noia li agradava molt la Fernanda, no? I a més vas fer una cosa que realment vas tindre un, segons has explicat, un goig interior que és molt més superior que d'altre. Anna Maria...
Sí, a veure, ara poso la cullerada jo.
Perfecte.
És que potser quan preguntaves això també es té com una cosa equivocada de què és l'opció que hem fet nosaltres. A veure, no hem sigut unes decepcionades de la vida, ni molt menys.
No.
Per tant, no vull dir que a vegades diuen oh, s'ha fet monja perquè no tenia res més. No. Ara, moltes de nosaltres vam conèixer nois, vam haver de dubtar entre si la nostra vida era la de matrimoni o era la vocació religiosa. Vull dir, vam fer la normalitat del jovent que en aquell temps vivíem. Vull dir, això penso que és com tota opció a la vida. Vull dir, jo sempre dic que la vida s'ha de fer una opció, amb tot, perquè si vas a un restaurant i porten la carta, hi ha canelons, arròs, el que sigui, si demanes canelons has de renunciar a l'arròs, no?
Efectivament.
Llavors penso que la nostra vida ha sigut això, agafar una opció dintre del ventall que ens podia oferir. I aquesta opció, quan ha sigut, com has dit, i com ha dit la Montserrat, meditada, pensada i feta raonadament i des del cor, és el que ens produeix aquesta alegria interior, que no vol dir que no hi hagi hagut patiments, com en tot arreu, no? Però que et produeix aquest cor ple d'una cosa, doncs, ben feta i una resposta. Com
després d'aquesta tria, també m'agradaria preguntar, penso jo, des de la meva ignorància, que hi ha una altra tria, que és quina classe de vocació, bueno, quan la tinc, quina classe de vocació accepto. Per exemple, poden haver-hi diferents classes de monges, hi havia les de clausura, d'ensenyament, missions... Vosaltres vau trigar la qui vau decidir, o després les comunitats diuen ens faltaria això, com funciona això?
Veure,
o com funcionava?
Jo penso que són dues coses diferents, Joan. Sí. Veure, una cosa és l'opció que fas i l'altra és el servei que has de
fer. El servei, la paraula correcta era el servei.
No? Sí. Clar, per exemple, jo vaig entrar a la congregació que era mestra i jo em feia molta il·lusió ser infermera. Però jo en aquell temps estava interna a Tarragona, al col·legi nostre, per a ser infermera havia d'anar a un altre lloc. Jo tenia tres germanes del pare que també eren carmelites, el pare li feia molta il·lusió que era mestre, bueno, em va enfocar més en aquell camí, vaig fer el magisteri i vaig entrar. Clar, jo dintre de la congregació ja no em van demanar en cap moment si volia fer un servei o un altre, perquè com que ja
portaves la motxilla plena.
Ja portava la carrera, vaig exercir sempre de mestre. Però, per exemple, quan jo vaig anar a missions, que vaig anar a Perú i després a Bolívia, allà també vaig exercir de mestre, però també vaig haver de fer d'altres serveis que potser no estaven dintre de la carrera de mestre. Vull dir, és un estar oberta i disposada a fer el que a la congregació més convingui en aquell moment. Clar, si uno no té vocació de metge ni d'infermera, no anirà a un hospital, no?
Efectivament.
Que teníem hospitals i teníem també el magisteri, i ara en aquest actualment, tenim l'àmbit també de la marginació en barris i amb serveis socials, que també és l'altra opció.
Bé, volia recordar també que el Padrís és un programa que s'emet sense talls, tot directe, i ho fem tan bé com podem tots plegats. També es vull dir que, si el voleu veure, amb possibilitat a la seva feixa d'emissió, que és els dissabtes a les dues després dels esports, es pot anar a l'Espluga FM Ràdio, que, per cert, col·laborem amb Audiovisual Espluga, i allí, àudios, es pot baixar i estan tots gravats per escoltar-lo quan vulgueu. Avui farem un Padrís especial. Avui tinc tres convidats alhora i el Padrís és curtet per tres persones. És llarg per una persona, però curtet per tres. Farem com una espècie de Padrís 1 i Padrís 2, allò, tu vi continue. D'aquí uns moments tancarem la primera part i deixarem, com que les germanes tenen moltes ganes d'explicar coses i estan molt preparades i saben moltes coses, ho faríem amb dos cops. Anna Maria, continuem tres minutets més i després farem el to be continuous, si et sembla. Alguna coseta interessant per poder després enllaçar?
A veure, ara enllaçaríem, no, perquè el que hem pensat anar avançant, no? Elles han explicat la seva joventut, vam dir com vam arribar a l'Espluga, ara aniríem avançant una mica. Si els que sou espluguins i ho recordeu, el col·legi de Sant Josep s'anava fent petit. Llavors, l'any 1964 van demanar el senyor Lluís Carulla, perquè ja veien que no hi havia possibilitats de seguir allí, a veure si els podia oferir alguna ajuda. I era el moment en què s'estava organitzant tota l'organització del casal. I els hi va oferir el terreny on ara hi estem. No van ser gaire fàcils tot el muntatge d'haver de fer l'escola nova, però bueno, s'hi va llançar i amb sacrifici. El dia, la premada del Carme del 1969 ja es posava la primera pedra i des del curs 70-71 ja estem aquí, que és on
molt
ara...
Molt bé, doncs si et sembla, Anna Maria, ho deixem aquí i aquí fem el punt i seguit i després farem l'altre.
Molt bé.
I ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 anys. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. I ella, qui sap on és, ella qui sap on pare, la vaig perdre i mai més. No he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més.